Sabadell, intel·lectual, cantalerent del ciutadà d'Ona. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts.
Bones a totes, això és LMAL amb el programa sobre la Revolució Russa.
I els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans.
Les mans a la massa treballant aquest octubre roig i negre. Benvingudes al materialisme radiofònic.
Enganxeu amb les mans a la massa de la creació dels soviets. Bé, bones a totes. Avui ens enganxeu amb aquesta creació dels soviets i tot el que és el preludi de la gran revolució del segle XX, que és la revolució soviètica. Comencem uns programes, una sèrie de quatre programes sobre la revolució d'octubre del 17 i, bueno, pues estem a tope. Per iniciar d'alguna manera amb una cançoneta que ens pugui portar cap al tot el que és l'inici i la prèvia del segle XX, que és aquesta creació cultural de Rússia al segle XIX.
Sí, la idea és començar amb aquesta cançó de Shostakovich, que és el segon vals. Tots els que té és un vals superconegut. Jo el conec com molta gent perquè el té versionat o li ha posat lletra de mis russos, no l'hem ficat perquè he pensat, pobre Isar, no? O sigui, estàs ficant una cançó que té lletra en anglès i potser li agafa algo, realment, no?
Però... No, sí, la veritat és que molta música però... en anglès...
De mis russos, un referent. Escolteu-vos ell també, no? És xulo la cançó. No sé fins a quin punt es pot estar suficientment informat sobre Rússia. Potser farem bé si utilitzem aquest moment inicial per extasiar-nos de la seva immensitat. A veure, què tenen a veure entre ells? Kamchatka, les estepes siberianes, el Turkestan, el Caucas, els Urals, l'Altai o el Tian Shan?
El socialisme.
O a Tian Shan, aquest ja no el coneixia, Déu-n'hi-do. Què dit d'un imperi, la superfície del qual va arribar als 21 milions de quilòmetres quadrats pensant que el demonio Estats Units només en té 9 i que reunia 300 ètnies diferents?
Només
vull abarcar tot això?
Només vull dir que si a nosaltres ja ens fa mal al cap el fet de que es digui que és una hora menys en Canàries aquí a l'imperi, saps? Imagina't a Rússia, que no es poden entendre, no saben en quina hora viuen, s'aixequen amb una, estan sortint notícies amb una altra...
És molt difícil. Llavors, en aquesta preparació, el que ens hem de preguntar és per on començar a desentrellaçar els fils que condueixen a la Revolució Russa. Aquesta pregunta també se la va fer Vsevolod Mikhailovich Eisenbaum. Tu diràs millors noms russos que jo, això està claríssim, que
sí,
aquí està estudiant rus.
A1 de rus.
Conegut com Bolin.
Deixa'm dir una cosa aquí, perquè, home, és que els russos ja la pròpia llengua ja demana perdó, saps? És com dir-te, hosti, mira, m'he dit aquest nom ultra raro, però millor me dius Bolin o Lenin o Stalin, saps? Al final, jo deien, si no, no ens entendrà ningú.
Totalment, o sigui, Bolin, jo l'he fet servir, té un llibre que es diu La revolució desconocida i la veritat és que és un llibre molt útil perquè és una persona que va participar bastant i et dona anècdotes, que és també de lo que hem tret aquest programa. Tornem una mica a l'esperit de les anècdotes. Amb ell li va semblar bona idea aterrissar ja al segle XIX, quan es començava a remoure alguna cosilla en el si d'una societat, i el cito a Bolin, diu, sota un règim de monarquia absoluta, amb el seu autòcrata, apoyat en una aristocràcia terratinent i militar, una burocràcia omnipotent, un clergat numerós i addicte al règim, i uns 75 milions de camperols primitius i lletrats i postrats als peus del seu paret del Zar. Econòmicament, el país es trobava en un estat de feudalitat agrària, les ciutats, a part de Sant Petersburg i Moscú, i algunes altres del sud...
Deixa'm dir per un moment que Sant Petersburg és l'última vegada que ho sentireu en aquest programa, perquè a partir d'avui començarà a dir Leningrad.
Clar, hauràs d'esperar, eh? Hauràs d'esperar. Quina ràbia te fa que es diguis amb lo bonic que és el nom.
No puc.
El comerç i sobretot la indústria pues, estaven vegetant. La veritable base de l'economia era l'agricultura, de la que vivia el 95% de la població. Clar, les característiques específiques de la vida a Rússia, eminentment rural, no complien doncs amb l'estructura ideal de la majoria de corrents revolucionàries del segle XIX, molt més interessades en les indústries i el proletariat urbà. Malgrat tot, la qüestió russa va cridar l'atenció de les associacions de treballadors, com hem vist en el programa de l'AIT. Aquí ens estem autorreferenciant, però bé, crec que seria interessant tenir en compte com tots els teòrics, marxistes molts, però també inclús dins de l'anarquisme i d'altres corrents, es centraven molt més en altres països, sobretot en Anglaterra, a vegades Estats Units i en Alemanya, no? Que era la classe obrera com el que li deien com la classe obrera vanguarda del moment.
Que d'aquí hem de citar a Rosa Luxemburg, perquè té unes discussions molt aferrissades i molt interessants amb Lenin i és una de les líders del moviment obrer alemany, que és el que sembla que està més avançat en tota Europa.
Clar, tot i així, com estem dient, Rússia crida l'atenció. I també us preguntareu què és el que crida l'atenció de Rússia si no hi havia aquesta massa obrera, proletària, etc. Doncs la raó la trobem en l'existència de les comunes camperoles, anomenades obxines, no sé si ho dic bé això, obxina, jo sempre dubto amb obxines.
Com amb el títol de traductor que tinc,
molt bé, no? Obxines. Les quals, a pesar de tenir fonaments feudals i patriarcals, tenien com aquest model tradicional, eren una utopia viva de pràctiques col·lectives i autogestionàries. Els propis revolucionaris russos, sobretot els anarquistes, entre els que es contava, per exemple, Kropotkin, es van llençar a conèixer el seu territori, i és aquesta gent que els deien narodniki, una mica també els deien els populistes russos, que era gent de les èlits, però que baixaven a conèixer Rússia i, per tant, promulgaven una vida senzilla, una dignitat sòbria basada en el treball al camp.
En l'ascetisme.
Una mica sí, vida ascètica, però bé, d'aquí també va néixer corrents revolucionaris potents. No està mal que la gent miri a la realitat, no? Potser els marxistes això no...
A veure, a mi donem el que m'interessa, que ja ho saps.
Vale, és veritat. Torna a dir que, evidentment,
com a materialista, si vull
captar a l'Isar en aquest programa, i segur que hi ha més d'un oient...
Està clar que... Estic aquí amb els piuets, amb la taula de so, ja surt.
Sí, me l'he de guanyar d'alguna manera. Llavors, clar, la frase no pot començar d'altra forma que amb Marx. I el que te volia comentar és que fins i tot Marx, a qui estem acostumats a imaginar entre el soroll i el fum de les ciutats industrials d'Occident, va dedicar els últims anys de la seva vida a estudiar l'Obxina. Quan Vera Sasulich, la qual també és una figura femenina molt important del moment...
Carta famosa que ens ve com en ella el dit.
Sí, sí, en aquesta carta li pregunta a Marx, li diu, es pot arribar al socialisme amb les condicions en les que es troba Rússia? I Marx, això ha estat molt amagat per tots els ortodoxos, inclús amaguen al Marx Viejunillo, aquí és Marx, ja s'està a punt de morir, pues el senyor diu, home, pues les comunes aquestes camperoles que tenen muntades, models autogestionaris simpàtics, pues també són un dels camins possibles, potser no fa falta passar per una espècie de dictadura del proletariat, i aquí tots ja els marxistes estan com... Però no... Estava com, enterreu la carta.
És que no deia ben bé això, o sigui, el que estaven dient és que en la contradicció, que per exemple...
No deia ben bé això.
A veure, estem parlant, igual que en la Comuna de París vam parlar d'aquesta contradicció entre el camp i la ciutat i aquesta contradicció entre la modernitat i els règims contrarrevolucionaris o tradicionalistes, doncs dintre de les obxines la contradicció entre la modernitat i el tradicionalisme es decantava per una opció col·lectiva, i això era molt interessant.
Pues vamos, més o menys això, que no feia falta fer tot el com passar pel capitalisme, com sabeu que és la teoria marxista de tota la vida, per arribar a un lloc millor. Potser hi havia altres maneres de viure que no tenien per què passar tot aquest procés del que li diuen com de la història del materialisme històric. Però bé, també m'he aturat aquí a part de per citar-te a Marx i molestar una mica amb aquest Marx de quan era gran, que era una mica narco,
com també t'encanta per... buscar contradiccions.
És que sembla que no en teniu, dic, bueno, va, pues anem-les a treure, però quan, també ho faig per posar el focus en unes qüestions que tinguin a veure amb les especificitats de la vida russa, perquè també llegint a vegades te n'adones que sempre s'analitzava Rússia des del punt de vista d'Occident, i evidentment les opcions estaven a vegades molt allunyades i per tant no sempre hem de tenir com l'accent com farem a vegades al programa per les qüestions de que està més a prop de la modernitat europea, no? Amb aquesta Rússia que, pues, que era més seva, més diferent a la vida europea. Bé, vaig als fets concrets, si et sembla, anem a parlar una mica de quan comencen a remoure's les coses. La primera data que Bolín ens explica al seu llibre és el desembre de 1825, coincidint amb la pujada al tro del tsar Nicolás I. Què seria Nicolai, no? Nicolai,
clarament. El primo Nicolai.
Té lloc la primera insurrecció a favor de l'abolició de la servitud i de la creació d'una república a l'estil de les potències europees. La repressió que reben els desembristes, que els diuen així, és brutal, i Nicolás I consolida un model d'estat burocràtic i policial. Ha aparegut el que en rus anomenarà intel·ligència, on membres de famílies acomodades, gent progressista i culta, rebutgen el model tradicional que ha predominat a Rússia durant generacions. El novel·lista Turgenev plasmarà aquesta situació a Pares i fills, on inventa una etiqueta pels joves materialistes que no creuen ni en la religió ni en qualsevol imposició idealista. A partir de llavors es coneixeran amb el nom de nihilistes. No sé si et sona el
una mica de Nietzsche aquí.
Sí, després s'ha agafat com gent molt juramentada, no? Gent que intenta com una mica tirant ja cap al nazisme, gent que no té cap mena de valor i com lo del superhome, però en realitat, com explica Bolín, en aquells temps només es definia per pues, aquesta joventut que formava part de les classes cultes que miraven a Europa i te la liaven, bueno, per allí.
La cultura patriarcal està per allí.
Sí, evidentment també hi era. Lo que volia dir és que si hi ha un novel·lista, encara que parlem de Turgenev, el qual no va ser molt ben tractat a Rússia, per cert, estava exiliat, si hi ha un novel·lista però que encarna la paradoxa russa, que hem estat parlant, la ruralitat, el món urbà, la intel·ligència, si hi ha un novel·lista que encarna això és Dostoyevsky.
També t'he de dir que si Dostoyevsky podia estar a Rússia, Turgenev l'havia d'haver liat molt parda.
No, perquè Turgenev era més de me'n vaig aquí com per França, tots sabien francès, adoraven França, en sèrie.
Ja, els encantava.
Adoraven França. I copiaven una mica el model cultural francès. Sí, una mica també imperial, no sé què.
Però amb caviar.
Amb caviar i una mica més divertit segur.
I vodka.
I res, això, tant la seva vida com les obres de Dostoyevsky en realitat són un compendi de la complexa relació entre la religió ortodoxa, l'incipient capitalisme urbà, la vida rural i els discursos il·lustrats que venen de l'estranger. I aquí tinc una anècdota de Dostoyevsky que em sembla molt il·lustradora d'aquest moment, i diu: el 23 d'abril de l'any 1849 Dostoyevsky es troba davant de l'escamot d'afusellament. És allà perquè forma part del cercle Petrachevsky, un grup de socialistes que pretenen barrejar els falansteris inventats per Fourier, que era francès, amb l'estil dels camperols russos. I, evidentment, pues, aquesta espècie de mix una mica utòpic no acaba de sortir bé. La prova fracassa. L'últim que ha vist Dostoyevsky, abans de que li envenin els ulls, és el taüt on es podrirà el seu cadàver. Els soldats apunten amb els fusells mentre ell rep una il·luminació i murmura. Va, murmureu tu, tio, fes de Dostoyevsky.
La vida, és en totes parts i la vida és dins de nosaltres.
I aquestes són les últimes paraules d'un novel·lista jove que s'ha quedat com a punt d'escriure la seva millor obra, però de sobte se sent el soroll d'una cabalgada de genet que porta noves ordres. A Dostoyevsky i els seus companys se'ls ha commutat la pena de mort per un llarg exili a Sibèria.
Visca el zar!
Aquí està. Llavors, entrem, entengueu com el cacau mental que tenien. Primer, Nicolás I, que era superautoritari, els va afusellar. Després resulta que no els afusella perquè en realitat té una mica de por de que la intel·ligència, les classes cultes, que eren, venia de l'aristocràcia, per exemple, aquest cercle Dostoyevsky i tal, pues els hi poguessin liar. I aquí, aquesta contradicció de models de vida molt gran, entre com un lloc, una espècie de lloc fronterer.
També s'ha de dir que una contradicció que passa per un exili a Sibèria que ha de ser duríssim, no lo sé, buena.
S'ha però de bueno, dir que va molt bé. Es va escriure les millors obres després de Dostoyevsky, igual que Solzhenitsyn també va escriure les millors obres passant pel Gulag.
Bueno, em va molt bé que traguis aquesta deriva autoritarista, perquè en no, realitat
és deriva literària.
Hem preparat una cançoneta que va escriure Glinka durant el segle XIX, evidentment, i que Després va ser recuperada, diguéssim, que per Vladimir Putin als anys 90 per fer l'himne de Rússia. I, bueno, disfrutem-la.
Hòstia, Putin es muntarà aquí.
Mare pàtria.
La mare pàtria. Putin serà nou zar, no? Tornem als moments aquests que estàvem parlant ara.
Sí, des de la caiguda de la Unió Soviètica que les coses van molt cap amunt a Rússia.
De fet, a partir de mitjans del segle XIX, el zarisme s'empenya en la creació d'una nova indústria nacional, no tenien massa cosa, i ha de portar a terme tota mena de projectes per crear, doncs, noves infraestructures. El més conegut és el del ferrocarril que havia d'unir Sant Petersburg amb Moscú. Tots els projectes dels enginyers proposaven fer 1.000 voltes. O sigui, clar, evidentment són 640 quilòmetres complicadíssims, plens d'un terreny entre primer pantanós, després muntanyes. O sigui, i estem dient, vale, doncs fem aquí uns 50 quilòmetres de volta, salvem la muntanya aquesta, el desnivell i tal. I he preparat per a que facis de zar, perquè facis una mica de zar, que també us mola als comunistes una mica autoritaris, pues, que facis de zar Nicolás I, jo perquè hi ha la famosa anècdota de quan li van a presentar aquests projectes. I aquest agafa el mapa i pregunta als enginyers.
A veure, xavalada, sabeu quina és la distància més curta entre dos punts?
Quina, padrecito, quina és?
És la línia recta. Rucs. Més que rucs.
Oh, la línia recta, la línia recta. No havíem pensat en la línia recta.
I, de fet, van morir milers de treballadors.
Sí, sí, va agafar un mapa, el va traçar entre dos punts i ahí es va quedar la cosa.
Escaire i Cartabó.
Escaire i Cartabó. Com si fos Àfrica. Aquestes eren les condicions en les que el zarisme rus volia entrar a la modernitat europea. I així van augmentant també la classe proletària. A vegades baixava pues, perquè es morien, no sé, 2.000 persones de cop intentant pujar un tren per un pantano.
És que aquesta és la història de Rússia, eh? Morir gent
a punta pala. Realment, era molta gent, molt territori. I en aquestes es mor de vell el Nicolai I aquest superautoritari i entre el zar Alexandre II, el qual pues, ha d'emprendre sí o sí per modernitzar el país més reformes. I en aquestes, l'any 1861, hi ha l'abolició de l'esclavitud. Però, clar, com ens diu Bolín, el seu llibre té molt a veure amb el projecte d'industrialitzar el país. I aquí faig la citilla de Bolín, ell diu: la necessitat de mà d'obra constant va ser una de les raons econòmiques urgents que van contribuir a l'abolició de l'esclavitud. La dualitat serf-proletari va perdre ràpidament el sentit. No es poden crear infraestructures amb treballadors que tornen al medi rural a fer de serfs. O sigui, entenem totes que el que vol dir realment és que si tu encara depens físicament estàs lligat com si fossis la terra, com te n'aniràs a fer ponts, a fer camins, a picar pedra? Si després tu has de tornar amb el teu senyor. Això va ser com, vinga, els grans senyors feudals li van dir, vinga, va, pues te deixem aquí i tal.
Bé, al final per mi és la història de la creació del treballador lliure, no? Amb les característiques locals que...
Però
que
calgui, a marxes forçades. Clar. A Rússia se fan les coses.
Sí, bueno, ja.
Sí, sí. Clar, l'abolició del règim de servitud el que va fer és convertir el que eren aquests antics esclaus, siervos de la gleba, en petits propietaris.
No, que va ser un terç de les terres, que eren sí. 80 milions d'antics serfs.
Tal qual, o sigui, eren 80 milions d'antics serfs, llavors les terres se dividien un terç, només un terç per a aquesta gent. Un terç eren de l'estat, que era molt poderós, i l'altre terç seguia sent dels grans propietaris rurals. O sigui, imagineu-vos la proporció de terreny que tenien. Què va passar? Que a pesar de les reformes, el que trobaves era un munt de gent pobra, amb una propietat superpetita, que s'havia endeutat per comprar-la i, segons hi deien, no hi podia córrer ni un pollet. Això és lo que...
duríssima situació. Jo penso que també duríssima hi ha altres situació. Exemples. Ja que hem parlat d'una tradició patriarcal en aquesta època, jo crec que ens podem fer una mica la idea des d'avui en dia a través del personatge com Emma Goldman, que es va haver d'exiliar el 1885 a Nova York. Que imagineu-vos, o sigui, una pobra russa exiliada a Nova York. Això, a mi, quasi em fa plorar. O sigui, és que... I a sobre, lo dur és que va ser perquè el seu pare l'havia casat quan encara no tenia ni 15 anys. Ja, evidentment, en contra de la seva voluntat. I ella va agafar i va dir, bueno, foto el camp d'aquí, que això no es pot aguantar. Imagineu-vos com era la situació de la dona en aquells temps a Rússia.
Jo volia fer un moment de Hugo Chávez quan feia allò de lo presidente, tio. Que era com dir... Aquí tenim Emma Goldman.
Bonito.
Hay que exiliarse de Rússia.
Duríssimes paraules...
Pobra també, als Estats Units, bueno, després la valia... I s'ha de dir que la citem també perquè havia de tornar a la Revolució Russa, o sigui que serà una dona que tindrem bastant present en els pròxims programes.
Ens hem proposat que cronològicament entrin aquí personatges femenins revolucionaris que han sigut molt importants per la història de Rússia.
Bueno, allà estan, la veritat, sí que a vegades, com per exemple Bolín, se'l salta una mica, tot el que era, sobretot la gent del moment, actualment potser es mirem una mica més, però Bolín, per exemple, no en parla i això s'ha de mantenir. Llavors... Simplement, el cabreig seguia sent general. O sigui, a pesar de la censura, de les idees radicals, pues, les idees radicals anaven arribant a Rússia cada cop amb més força, sobretot en els ambients urbans. No hi ha millor exemple del descontent general que les dues bombes que van fer volar pels aires al tsar Alexandre II.
Jo he de dir que
no, no hi ha millor exemple de que algú surti volant pels aires. No hem buscat millors exemples, però
no puc evitar pensar en Carrero Blanco sempre que algú ha de sortir volant pels aires. Però bueno, jo aquí voldria ficar ja la meva primera pollita leninista, perquè clar, tot i que no tinc res en contra d'Human Guardi, i perquè jo digui això de que hagin fet volar un tsar pels aires, aquí hi havia una crítica del moviment de tot aquest terrorisme exacerbat sense una preparació política darrere, que en realitat el que feia era generar molta repressió i desgastar molt a la classe obrera.
Sí, de fet el problema és que era una minoria. O sigui, aquí també tenim Los demonios, com a novel·la de Dostoyevsky, que parla d'aquestes minories juramentades, quasi místiques. Aquests es deien Narodna Volia, i vol dir voluntat del poble, i eren simplement això, joves vanguardistes, context urbà, on es defensa el terrorisme com a opció per tombar el règim, una mica els insurreccionalistes del moment. I aquesta gent no va aconseguir, òbviament, que es tombés el règim, no estava la gent organitzada, no hi havia les organitzacions potents encara, i llavors no van aconseguir res, però bueno, va volar pels aires, no?, d'altra banda. I el successor, Alexandre III, vivament impressionat per l'atemptat, es va dedicar a reprimir a tort i a dret. Clar, quan ha passat això, doncs tu penses més, i convençut de que a qualsevol mesura progressista faria perillar la seva integritat física, es va blindar. Tot i així, no va poder evitar que corrés la propaganda en un context de creixement de les ciutats i millora de les connexions entre el món urbà i el rural.
En aquell moment, la clandestinitat de les idees polítiques, les empremtes clandestines, tot això funcionava d'una forma en ebullició. La classe obrera russa estava a tope.
I bé, sí, havia crescut molt també, o sigui, demogràficament Rússia creix percentualment més amb aquest final del segle XIX que la resta de països europeus. Els folletins arribaven, molts de caire marxista, sentia parlar una mica de la Internacional, i bé, l'entrada al segle XX, malgrat que si ho miréssim en aquell moment podríem dir això és un sort absolutisme basat en la figura del tsar, en realitat se les prometia.
Què sona per aquí sota, Joel?
Bon tema.
I amb aquesta velocitat...
Que podries aprendre a ballar aquestes coses. Això és el
калинка моя, саду ягод малинка, малинка.
Bé, doncs, amb aquesta velocitat entrem a la, al segle XX i jo ho voldria fer des d'una perspectiva de la política institucional, donat que fins ara no hem parlat de partits polítics i d'organitzacions obreres de masses.
Com no hem pogut estar parlant de partits polítics?
Només
com
hem parlat no de res, de arts, tampoc aquí me busquis.
Però si hem parlat de, dels camperols.
I de terroristes, de arts i de terroristes. Doncs... jo voldria entrar al 1900, on a Rússia els partits estaven il·legalitzats. I realment, perquè ens fem una idea, hi havia dos partits socialistes, un que era el Partit Socialdemòcrata, que venia d'agafar la corrent de la socialdemocràcia alemanya en el tema de ficar-se un nom i tot això. També hem de parlar de les perspectives de la socialdemocràcia al 1900 i avui en dia, perquè avui en dia estem parlant ja quasi d'un PSOE, que jo això ja m'estic tornant boig. No me n'he pogut estar, no me n'he pogut estar. Bé, i l'altre, que era el Partit Socialista Revolucionari. La idea de l'entrada al segle XX del Tsar era, com ha dit el Joel abans, amb el sistema econòmic, una espècie de liberalització del sistema polític. I això, que vaya liberalització també en termes sí. teòrics, eh? Això passava per crear una organització que fos legal i, per lo tant, per ser legal, que estigués vinculada al poder. Aquesta idea la duran a terme a través de la Okrana, que és la policia secreta del Tsar. I en secret, valgui la redundància, van reclutar a Moscou una persona que es deia Suvalov i a Sant Petersburg al Pare Gapon, que era un curilla ortodox.
Sí, anem a com entrar al segle XX i a tot el que passa al 1905 a través d'aquest personatge. Jo crec que és un gran fil conductor, no hi ha ningú millor que ell. Per il·lustrar i per protagonitzar els esdeveniments.
Un personatgillo.
Sí. És a dir, que clar, si tu intentes liberalitzar les coses però no hi ha cap partit que estigui legalitzat, és que me recorda quasi als anys del pistolerisme aquí també a Barcelona, sí, de sí. Bueno, tal, bueno, ja liberalitzarem, però en realitat res. O sigui,
no
absolutament
està funcionant res.
No hi ha res que, a lo que se pugui agafar la gent, no?
Bé, doncs la idea a Moscou, realment Zubalov és desemmascarat de seguida i no té capacitat d'organitzar res amb el moviment obrer. Però a Sant Petersburg, el Pare Gapon aconsegueix, amb aquesta voluntat de guiar el moviment obrer, aconsegueix, donada la gran mobilització dels obrers i de les fàbriques de Sant Petersburg, que aquests obrers no vulguin una situació de trencament, sinó que estiguin intentant negociar amb el Tsar i demanar-li al Tsar tota una sèrie de reformes. Primer ho proven amb els propietaris passen de tot, evidentment. Sembla que hi ha tota aquesta idea com de podem negociar amb la propietat de les fàbriques que ens millori les nostres condicions de vida. Bé, començant amb la historieta una mica, em vull situar al 1904, i al 1904 hi havia 11 seccions obreres a Sant Petersburg. Els integrants, la majoria, com ja hem comentat, no eren militants de partits polítics, ni jo penso que hi hagués organitzacions sindicals que estiguessin amb cap tipus de vinculació més enllà de la possible vinculació amb el règim. Això, una vinculació institucional, evidentment no la tenien, i una vinculació de representativitat política ho podríem dubtar.
Aquí és la frase de leninista.
Ja riu, ja riu.
És com el... No, si ets marxista penses, pues els sindicats haurien d'estar també com depenent del partit, no? Que és una mica el que es farà després a la Unió Soviètica. No tindria per què ser això, no sempre ha estat així a totes les parts del món, però és veritat que ni tan sols hi havia sindicats. O sigui, crec que el fet també després, ja parlarem dels soviets, però és curiós que realment no haguéssim ni tan sols pogut organitzar cap mena de sindicat com l'entenem, per exemple, a Espanya o a altres llocs. Bueno, sí.
Hi havia principis d'agrupacions mutualistes, però jo crec que... Tu has comentat abans de que comencéssim a gravar que el que realment vinculava la vida social a Rússia era l'Església. I pensem també que per això la figura del Pare Gapon, aquest personatgillo que jugava a esquerra i a dreta, va tindre la importància que sembla que els fets històrics li donen.
Sí, sí. O sigui, tenim el pare Gapont que s'ha barrejat amb el populatxo treballador i els està intentant convèncer com per organitzar-se sota criteris absolutament zaristes i, bueno, a veure què passa. Vaya fello de padre Gapont.
Vinga, va. Vale. Jo seré la massa obrera.
Treballadors, podeu millorar la vostra situació amb la llei. Seguint el meu sindicat, que també és el del Zar, no cal que participeu políticament.
Sí, sí, sí. Nosaltres, les nostres coses, a nosaltres no ens importa la política, el nostre goce immediat, aquí, que nosaltres tinguem per menjar una mica de caviar, unes quatre anxoves, però si no, un crostonet de pa, és igual, ja ens va bé.
Això és. Res de partits polítics, res de lluites polítiques. Els revolucionaris són uns mals pastors. Seguiu-me a mi.
Però, a veure, voleu dir que aquest tio no és un policia? A mi em sembla que aquest tio fot pinta de poli.
El govern us beneix i us sostindrà tots pels segles dels segles. I no sé si a la religió ortodoxa diuen amén, suposo que sí.
Bé, doncs el mateix any, el 1904, al desembre, ja clar, al final de l'any, la fàbrica Putilov, fàbrica per cert en rus es diu Zavod, que mola un munt.
I Putilov, com nom de grup punky amfetamínic dels 80.
Hosti, tio. 1904, la fàbrica Putilov, que és una de les més importants de Sant Petersburg, els obrers comencen a fer seves les paraules de Gapont i també paraules que del Tsar i pretenen negociar amb els propietaris exigint-los una millora de les condicions laborals. Doncs les demandes són les mateixes de tot el segle XIX, reducció de la jornada laboral, consecució d'uns sous fixos. Bueno, hi havia com demandes que cada cop els obrers aconseguien tirar més endavant, però resulta que quan se n'anaven trucaven a l'oficineta, saps? I l'administrador els hi deia: no, mira, torna dilluns. No, però és que t'estic demanant que no tinc ni per a menjar un... No, però és que aquí els sous els paguem dilluns. Vale, vale, ja vindré dilluns. Anava dilluns, ja mort de gana. No, però vine el dilluns següent, que avui no tinc quart, saps? Que ja m'ho he gastat tot, li vaig comprar un regalet a la filla i tal. I duríssimament els obrers anaven veient com les seves condicions de vida anaven entrant més en la misèria.
O sea, i t'he de dir que potser per això ells desconfiaven tant d'aquesta primera toma de contacte amb l'Estat. O sigui, com que el Tsar deien: joder, el Tsar, això no s'ha enterat. O sigui, això no, o sigui, Déu no ho permetria, per tant...
Clar, com també aquesta línia buròcrata, no?, a la que...
És a lo que més odiaven. Bueno, claro. També és veritat que és fàcil d'odiar, no?, aquesta persona que te ve torna el pròxim dia, ara no puc agafar-te el telèfon, però...
Bé, doncs, en aquest moment, al 1904, al desembre, van dir prou i van començar una vaga que, a poc a poc, com que tots els obrers de Sant Petersburg estaven en la mateixa merda, van agafant un caràcter cada cop més general, no? I és a partir d'aquest moment en què la popularitat de Gapont va transcendir la seva feina d'espia i inclús de guia del moviment obrer i ja va començar a ser com una espècie de messies espectacular que levitava a 3 metres sobre el terra, no? I que bàsicament va convèncer els obrers, on hi havia per una part alguns socialistes revolucionaris i anarquistes que anaven bastant més a saco, s'ha de dir, però la majoria dels obrers els va convèncer per aconseguir escriure una carta amb la fe cega de que el Tsar la rebria i faria seves les seves demandes, no? Tota aquesta carta es va estar preparant a les seccions i em feia molta gràcia aquesta situació perquè hi havia tants obrers que volien llegir, escoltar la lectura d'aquesta carta i participar en la seva redacció que ben bé era com si estiguéssim en una espècie de Covid, saps? En la que hi havia gent que a les seccions dels barris entraven, hi havia un tio allí amb un atril llegint la carta i entraven un munt d'obrers, tocava el pitido quan acabava la carta, saps? Sortia un munt d'obrers i tornaven a entrar i això era espectacular.
Sí, sí. I aquí ja, clar, està el pare Gapont dient: buah, és que, o sigui...
Deia mantenir una distància, saps? Mascaretes... Vale. I, és... bueno, al final tenim aquí com un extracte de la carteta que llegia el pare Gapont en el moment en el que negociava amb els seus companys obrers, amb els seus camarades.
Clar, o sigui, ara, o sigui, es veu clarament de que aquí hi ha dues tendències. Hi ha alguns que són més conscients de política i els altres que són més religiosos. Llavors, quin vols que faci jo? els religiosos o una mica els revolucionaris?
Jo prefereixo fer aquí de pare Gapón.
Vale, va, va, fes tu i jo faig el corifeo.
Les nostres forces s'esgoten, oh, Zar. Val més la mort que prolongar els nostres sofriments intolerables.
Llibertat de paraula, llibertat de premsa i d'associació.
Que merdes, per favor. Bueno, però el padrecito Zar, ja ho té en ment tot això, ens cuidarà a tots.
Que no, que llibertat de premsa, que llibertat de paraula, que ens volem associar, que m'estàs contant?
Però l'Església i l'Estat ens sostindrà.
Bueno, però separem l'Església i l'Estat i que el sostingui sa mare.
Hosti, pues potser si m'apreteu tant, potser hauríem d'anar tots endavant, no? I, bueno, amb aquest rebombori de la carta que cada cop va anar fent-se més gran i més gran i més gran, doncs van aconseguir una organització del moviment obrer que va arribar al 8 de gener. 8, 9, 10, ja no ho sabem perquè el calendari julià, tot això ja...
Sí, els historiadors amb el rotllo de que anaven amb un altre calendari tampoc ho han mirat, saps? Com, bueno, tio, si ja no s'entén res a Rússia, anaven amb el calendari, doncs... Pues...
I doncs van decidir que feien el diumenge, feien una manifestació en la que arribarien es dirigirien al Palau d'Hivern i a l'arribar li entregarien en persona al Tsar aquesta carta. I el pare Gapón, que abanderava la manifestació, no?, i portaria la carta al padrecito, que ens havia d'escoltar i cuidar a tots.
Val. Pues estem en aquests moments que les coses com que s'estan començant a tensar, perquè la gent no comença a sortir al carrer.
Abans de tot això, voldria comentar que, igual que abans hem posat d'això està Covid i el Vals 2, cançó increïble, per cert, m'agradaria posar d'això està Covid una sinfonia que va escriure explícitament per aquest any, pel 1905, que es titula 1905, gràcies.
Això està, tio.
Un aplaudiment per Shostakovich. Però que té una anecdotilla molt interessant, perquè és que el seu pare va viure aquesta revolució del 1905, no? I el seu pare li va marcar molt el que va succeir, i per això el seu fill després el va marcar molt en la seva obra musical. I ara posarem aquesta cançoneta tan fina, que anirà sonant per sota, però ja us aviso que no em podré estar de treure la relluir en algun moment.
Avui estem clàssics, eh? Avui és...
Bueno, és que també aquesta època és difícil de trobar.
El zarisme.
Bé, doncs el que va passar el diumenge de 1905, que no us ho podeu imaginar, no? És que els obrers van fer una manifestació pacífica.
Ni un paper al terra.
Segur que no anaven d'aquest pal tampoc, però bueno, van sortir tots, i com aquesta idea de xarxa que de la que ja hem parlat en algun programa, com el de la Comuna de París i tot això, la classe obrera va sortir al carrer i es va dirigir des de les seves seccions, des de les seves cases, es va dirigir directament cap al Palau d'Hivern. I el que volien era manifestar-li les seves exigències al Tsar, i el Tsar, que ni tan sols es trobava a la ciutat,
no,
i ja enfilava el camí del Palau d'Estiu.
Preparant una puta casa. En sèrio, no està? On està?
Un mes sencer, saps?
Quan està? Si era com...
Doncs la seva única ordre va ser disparar a discreció contra la multitud. I en aquesta multitud, doncs, van morir tant obrers com obreres, com fills, com filles.
I va ser impressionant, perquè aquesta gent anava al Palau amb estendards religiosos i anava com en processó, molts cops en silenci, com una torba que es va trobar amb la seva missió històrica religiosa. I clar, quan s'obre foc enfront d'això, qui va obrir foc? O sigui, qui era?
Clar, el que veiem és que la guàrdia personal del Tsar eren els cosacs, i la gent que estava a la defensa de Sant Petersburg eren els cosacs. I hi ha una anecdotilla molt dura de com es divertien fent caure als xiquets i les xiquetes que estaven enfilats als arbres veient el que succeïa d'una manera, pues, com faria qualsevol crio que veu una manifestació aquí a Catalunya de l'11 de setembre, ni un paper a terra. pues els van fer caure disparant-los. Evidentment, això va colpir molt a la societat russa, a tota la societat russa, però també a la societat de Sant Petersburg, perquè s'havien congregat, s'arriba a dir, més de 100.000 persones, totes aquestes persones van ser dispersades amb els trets, tot i que van arribar a la plaça, i d'acord amb la premsa que hi havia a Petersburg del moment, pues, hi ha del voltant de 4.600 morts. Aquesta xifra també s'ha reduït molt, però bé, fos com fos, va marcar un abans i un després de la consciència de la classe obrera russa. I, de fet, el que
seguim
va...
amb el personatge del pare Gapón, no? O sigui, ja més...
Semblava que s'havia acabat la cosa, però no. Perquè el pare Gapón, el màquina del pare Gapón, en un primer moment el que fa és repudiar totalment al zar. I el que...
M'estàs dient que la policia secreta també es pot redimir?
Bueno, bueno, tot? Parlem, bueno, ara parlem. Volem, sí. Com era, policia...
Secreta idiota, si crees que no se nota. Li van quitar la pròpia manifestació al 1905. Hi havia un tio ja com dient... Tio, a veure, aquest tio... O sigui, clarament, o sigui, primer de tot és un mossèn, no hem pensat en que a lo millor no era...
Arriba a casa teva...
El pare Gapón! El pare Gapón ja anava així.
No, bueno, doncs...
Vale. Pues sí, bé, està aquest senyor.
Va ser un dels... va ser el primer en aquell moment a rebutjar el zar des d'una posició de poder i va fer anar una frase així com: Déu ha mort, el zar ja no ens representa, jo us llibero del jurament.
Ah, sí.
a la pàtria.
Que anava venint a la sí, gent, o sigui... carrer mentre es fugia, en plan, que Déu lliberats de segles, de zarisme, no sé què. Clar, el tio, pues ja, o sigui...
Jo crec que ja li estava agafant molt fort tot això, saps?
I després no, es va exiliar, no? Es va exiliar, el van amagar, pues, pensant, aquest tio és un revolucionari, clarament.
Clarament, hòstia.
I els socialistes revolucionaris pues, no podien fer altra cosa que dir-li buscarem un petit espai a Alemanya que no sé per què tothom està allí. Potser va viure amb Lenin, jo què sé.
Clar, segurament perquè la classe obrera alemana era la més organitzada del moment, la que devia tindre més mecanismes de suport a través del partit i de les organitzacions sindicals. I al final és com si tu haguessis anat a Espanya als anys 20, t'haguessis afiliat a la CNT o a... És
clar,
que claro.
No, sí, està clar. Sí, sí.
Doncs bé, el tio exiliat a l'estranger va quan a la mínima que pot, perquè és que jo crec que no va deixar passar ni un any, no? O sigui, res.
No, pare Gapón és... Va tardar, ràpid, no, és un tio ràpid.
Va tardar no res, doncs va tornar a passar-se al bàndol de la policia secreta.
No.
Perquè policia se nace, no se hace. Una mica dures aquestes paraules, però...
Es veu que no hi ha possibilitat de redempció. O sigui, i... Que li van oferir diners, suposo, i li...
No queda clar, perquè aquest... Potser només el van amenaçar, però...
Jo crec que una mica de diners.
Bueno, i resulta que en aquest moment ja un dels socialistes revolucionaris, algun, ja començava a sospitar del pare Gapón, no? I un cop el pare Gapón torna a Rússia, aquest revolucionari reuneix a tota una secta de seguidors de Gapón i els amaga perquè puguin escoltar en una conversa en persona com Gapón els traeix, no? Bé, un cop la situació de desencant de tota aquesta espècie d'afèrrims a Gapón, de seguidors que l'haurien fet levitar si no levités ja sol... van decidir fer-ho com se fan les coses a Rússia. Van agafar i el van desquartitzar finament, això sí, finament, i finalment molts dels seus seguidors van decidir suïcidar-se.
No puc viure sense el pare Gapón.
Se sentien com una merda per haver-se cregut aquell porc.
Mm-hmm. Hòstia, és dura història la de pare Gapón, que a més va escriure com unes memòries i el tio t'anava colant el que li venia al moment, no? Com, inclús, ho escrivia, jo crec que realment anava canviant, o sigui, hi ha algo en l'ànima d'aquest tio que...
Quin personatgillo, eh? Com se'l va endur el moviment de masses i com estava allí...
Si em deixes dir una cosa relacionada, ara que hem fet una mica de fins a arribar al 1905, alguns moments que va estar la cosa més candent i tal, si comparem el Narodny Volia, aquests terroristes joves que van matar el zar Alexandre II, amb el que passa al 1905, és que veiem com unes diferències que també et fan replantejar les coses, inclús per a mi a nivell d'aprenentatge actual. És a dir, quan un fa una insurrecció absolutament individual d'un grup sectari superpetit, no funciona. Per molt que matis a un càrrec important, no funciona. En canvi, el poble, que sí que creia en les possibilitats de que el zar entengués la seva situació, a través d'uns mitjans una mica heterodoxos, estranys, el pare Gapón i tot això, resulta que, clar, tot això porta a que diuen però aquí ja no podem seguir. O sigui, s'ha acabat el límit històric del zarisme. O sigui, ara ja no podem seguir mantenint aquesta il·lusió cega, i a més va ser la massa sencera la que va sortir al carrer, es van com educar en la brutalitat policial del zar. Jo crec que això també és interessant avui en dia, no? que a vegades sembla que s'hagi de com fer una insurrecció, i a vegades la gent acaba farta justament perquè els seus propis camins com massius no... Han creat com un riu, però no l'han desbordat a la vegada. O sigui, no...
I amics i amigues, aquesta reflexió del Joel ens porta al que... Tot això que hem fet fins ara ha sigut una volteta per arribar fins aquí, en realitat. I ens porta al que preparàvem pels programes, que és els soviets i la creació dels soviets.
Però ara s'entén molt millor el context. O sigui,
claríssimament.
Ara, estem parlant de...
Claríssimament serà a partir d'aquest dir prou de la consciència de classe, de la classe obrera russa, sobretot a través d'aquestes mobilitzacions, a través d'aquest fet terrorífic. Perdoneu un moment. Perdó, és que això m'enamora.
De la pujadeta.
Sí. Doncs és en aquest moment el que els treballadors diuen prou, i començaran a sorgir les organitzacions pròpies de la classe obrera, que ja no tindran res a veure amb aquesta espècie de treta per liberalitzar el sistema polític a través d'una branca del sindicato verticales, que és una cosa molt estranya. I t'anava a tirar un cable jo a partir d'aquí, perquè jo crec que, igual que els soviets no sorgeixen del no-res, i aquest acumulat de lluites obreres i de reivindicacions populars que acabem d'explicar ara, m'agradaria fer un gir cap a Catalunya per portar-nos a una reflexió d'aquestes que tant t'agrada fer a tu, no? Pensar-nos els personatges en cada lloc que estem, no? I te tiro el cable parlant de la CNT a Catalunya, en el sentit d'organització de masses, al segle XX i tot això, no? I jo penso que, si en lloc d'estar... De tu ser un soviètic ultraduríssim a la Rússia zarista del 1905, fossis un jove català al 2020 a Catalunya, en lloc dels soviets, que pretendries organitzar?
Hòstia, això ha estat molt portat, eh? O sigui,
aquí hi havia...
Això ha estat el comitè central del partit.
Aquí hi havia panoceta ideològica.
Que em fa parlar en boca quasi de... Però sí, és veritat que segurament el que s'estaria parlant com organitzar finalment les coses i tal, doncs potser seria el CDR.
La vinculació amb la CNT, que l'he posat així.
Ah, molt bé, aquí estàs bé, o sigui, com una de cal...
Una ensabonadeta.
Sí, m'ha convençut, vale. Que exactament, que CDR és com a Comitè de Defensa de la Revolució, no?
Pues una mica sí, perquè la República ja s'ha acabat.
Ja està.
La República ja n'hi ha prou. Que el nom mola moltíssim, per cert.
El CD-ROMS.
I bueno, si arribem al punt aquest dels soviets i de l'organització pròpia de la classe obrera, que tots entenem millor si podem veure l'analogia amb el CDR, perquè és el moment en el que, bueno, és el moment en el que ara podem convergir, no? Veure com organitzacions espontànies del moviment obrer o del moviment de masses, en aquest cas, es donen en un moment per unes condicions polítiques, socials concretes. I llavors ens trobem amb que a Rússia sorgiran els soviets. I bueno, aquí hi ha una espècie de buit, no?, en la formació dels soviets, que no sóc jo qui l'ha de treure a la llum, però bueno, a vegades tinc bon cor i se m'escapa.
Sí, sí, jo crec que és remordiment. Val, llavors vaig explicar que al final acabarem aquest primer programa de context amb l'explicació dels soviets. Vaig explicar, clar, això potser s'ha de mirar més en concret i mirar els historiadors. I llavors te n'adones de que, o sigui, hi ha un gran buit de qualsevol persona que va escriure Lenin, Trotsky, tota aquesta gent, sobre exactament com es van crear. O sigui, la pròpia creació no s'explica. I per què no s'explica? Direu, no, és que, bueno, és de, no, al final això no és lo important, anem a no sé què, quan tal... No, és que el soviet de Petrograd, que va ser el primer que es va crear, es va crear sense que hi haguessin bolxevics.
Però bueno, és que la duresa històrica... necessita d'un discurs, i llavors la duresa històrica implica que tu hagis d'haver estat el pur, el de sempre, el que estava allà a tot.
Pues no,
i bueno,
estàs, pues
la revolució del 17 ja és suficient. La revolució del 1905 és un preludi de la massa obrera, de l'organització obrera, però no fa falta. No fa falta abarcar-ho tot.
A veure,
després
resulta...
és com els latinoamericans, com Bolívar i tota aquesta gent, que ja hem de tirar de tot el acumulat liberal, saps?
Sí, no.
O aquí, que ja ens n'anem a Don Pelayo, saps? Si fa falta, i a los Reyes Godos.
Sí, o sí, a veure, bueno, ja veurem altres programes el que van fer amb la gent que va organitzar-se el primer soviet, que van fer
bueno.
Para que a punt se quede curt amb el picadillo, però bueno, la idea del soviets quan van néixer és primer perquè no hi havia aquests sindicats establerts, era una mica fer de vinculació d'espai, de vincular diferents fàbriques, un lloc on realment els obrers poguessin també cultivar-se una mica sobre quines opcions podien tenir revolucionàries, és a dir, era com una espècie de comitès de suport que integraven el territori més enllà d'una fàbrica concreta, d'algo rural concret, i va començar a Petrograd el 1905 arran d'això. El que passa és que després s'anirà extenent i anirà prenent importància el soviet com a mesura organitzativa. Què volia dir, per cert, soviet? Tu que saps rus? Algú voldrà dir?
Doncs soviet es referia a les juntes o als consells, i aquesta és la gràcia de lo que volem exposar amb aquest programa, no? Que és que el que estan proposant és una política, és un canvi de política, realment estan proposant una transformació revolucionària, perquè estan exigint-li una participació dels obrers en la vida política a Rússia, que fins en aquell moment no havia sigut i que ben just començava. De fet, bueno, si vols dir alguna cosa més en relació a...
No, jo volia com simplement això, que hem vist lo difícil que s'havia fet per Rússia organitzar massivament alguna cosa que tingués com una finalitat poderosa i tal, per lo que hem estat parlant, per l'absolutisme, per tot el segle XIX, que és amb el que em quedaria d'aquest primer programa, com entendre tot aquest pes històric que havia tingut una societat que no era molt obrera, era bàsicament agrària, i les dificultats, que seran diferents que les que podia tenir Alemanya, les que podia tenir Inglaterra, Estats Units... O sigui que hi ha una paradoxa russa, i que és el que m'intento, per la meva part almenys, com he parlat de l'Oxina, però també d'aquestes diferències entre la intel·ligència rica, liberal, i el camperol, que feia el que podia, pues, també forma part de mentalment dirigir-nos cap a 1917, perquè és que si no s'entendria com qualsevol altre país, inclús com qualsevol altre país europeu, i no veuríem.
Sí, de fet jo penso que és molt important aquesta situació que dius, perquè hem parlat de la consciència política de classe i hem parlat d'una crisi a tots els nivells, sobretot una crisi que devia desenvolupar moralment en una societat marcada per l'Església, per aquesta idea, amb tota aquesta matança obrera, però jo penso que és important parlar de que des d'aquest moment, aquest inici de segle, serà molt greu per totes les facetes de la vida a Rússia, i començaran unes crisis molt importants que en part aniran atiades per tot aquest control i poder obrer que va emergint, no? I una d'elles és la guerra russo-japonesa, que estàvem perdent una guerra contra el Japó. I diràs, sí, bueno, és que Rússia és molt gran i és molt difícil de defensar. Ja, però si tu tens, si tots els teus senyors són militars i a sobre són enginyers i tot, home, no cal que vagin tots amb cavall, amb una merda d'armament... Que potser no sabien ni disparar canons, tio.
No, potser encara anaven amb com si diu allò, amb les fondes aquestes de les pedres. Però sí, els va passar això, que tenien un estat supercar de mantenir al final, perquè hi havia un munt d'aristocràcia, i aquest serà una mica el que passa després del 1905. Jo també tenies una anècdota concreta d'aquestes intentones abans que arribi el 1917.
Perquè hi ha uns finíssims que estan al cuirassat Potemkin, que s'ha fet una pel·lícula que, per cert, m'agradaria dir aquí, deixar una mica en ridícul, que Pilar Rahola va dir un dia a la ràdio, perquè això no se perdi, saps? Va dir un dia a la ràdio o a la tele, inclús, que havia vist
tot arreu
el
igual.
Cuirassat Potemkin en rus. Per què en versió original, no en tinc ni idea, no ho sé per què va dir això la senyora. Ja. Pues perquè se les ha de tirar ja, perquè ja no...
Però aquí, o sigui... Sí, jo crec que...
No la contracten prou, no està tot el dia a sou a tot arreu, només fa falta que...
El referent marxista, no? Pilar Rahola.
Sí, pues, el cuirassat Potemkin.
Potser doncs... va veure amb hebreu, però on estigués ella estiuejant i va entendre, això deu ser rus, però en veritat era hebreu.
Doncs això és una historieta molt boja, perquè és una gent que estan al mando i són els militars que estan al vaixell de guerra més important de la flota russa, o un dels més importants, però segurament el més important, i decideixen que ja n'hi ha prou de seguir les ordres d'aquesta colla d'estúpids i d'aquesta colla de buròcrates i aristòcrates, i aixequen la bandera vermella, la bandera roja, i diuen, bueno, comença la revolució i els tios se'n van fins a Romania. Això genera un munt de trucades, de cartes, jo que sé què feien en aquell moment, si s'enviaven coloms missatgers o senyals de fum de tots els mandataris i les classes adinerades europees a les classes russes i al tsar de Rússia per dir, acabem això ja, perquè se t'estan calentant els obrers i se'ns anirà de les mans si els militars també se sumen amb això. I bueno, pues van segrestar el vaixell de guerra més important de la flota russa i van quedar... Amb qui van quedar, Joel? Espera. Ai, no. Pensava que amb un anarquista deien per allí al fondo.
No, doncs... no hi havia... No era Durruti que en aquell moment va ser el que va segrestar.
Pues van quedar una mica amb Vladimir Ilyich Ulyanov, altrament dit Lenin.
No me sona. No. En aquell moment, o sigui, si jo sóc del 1905, a mi com si me parles de que plou, saps?
I es veu que aquesta gent també van conèixer a Gapón. Una cosa, Gapones. Havien conegut a Gapón.
Pot ser que Gapón al final fos Lenin i que hi hagués com...
Perquè no diguis
Lenin també era una mica, era una mica mossèn, no?
No diguis blasfèmies. Doncs bé, aquestes són les historietes que hem vist per la creació dels soviets. I jo penso que podríem deixar unes idees principals de tot el que hem dit aquests...
Sí, jo crec que ho hem anat dient, no? El tema de... Pues de... Jo crec que s'ha entès bé.
Sí, Joel, el que passa és que tu sempre vols tirar de que la gent tingui la seva capacitat de decidir i de veure tot el que...
Ah, clar. Espera, que ara, que després de fer el programa, l'Isar nos dirà, bueno, a veure, què hem de pensar en tot això?
Però a mi m'interessaria deixar clares aquestes idees.
La gent que ho escolta per la ràdio, pel podcast, per el que sigui, clar, no se n'adona de des d'on estem gravant, però qui ho vegi pel YouTube veurà com tens això, que jo no em faig responsable de lo que passi, però, o sigui, poc s'ha parlat del pòster de Stalin que hi ha dalt... Bueno, te'l vaig regalar, això és veritat.
Aquest pòster va arribar per part teva, està ja, clar.
És veritat que no hi poder evitar la...
Va, jo voldria que acabéssim amb aquestes dues idees principals. Una, que tota aquesta direcció i canalització del moviment obrer no va existir, i en els moments en què va existir va ser a través de mecanismes institucionals, de la falsedat de Gapón, i realment la classe obrera russa serà a partir de 1905 que començarà a ser autònoma i a generar les seves pròpies organitzacions. Deixant de banda totes les coses que es puguin dir en historiografies diferents, després inclús les comunistes, que aquí hi havia una gran majoria de bolxevics i de revolucionaris, i bueno, pues com totes les classes obreres, el que eren treballadors i treballadores.
Ja està, sí, sí.
I després, i aquesta idea sé que no t'agradarà tant, a mi, jo el que vull plantejar per deixar ja la mel pel pròxim programa és aquesta dictadura del proletariat que despunta ja i que sorgeix de tot d'aquest caldo de cultiu, d'aquesta crisi de l'Estat i de l'Estat burocràtic rus, i com a través d'aquest punt és on hi ha el suquet que agafa de la revolució i del materialisme de guerra.
Uf. Mare meva, jo crec que el pròxim programa ens matem. O sigui, ja quan s'entri dins, quan aparegui Lenin, ja...
Haurem de recuperar la pelea de boxa.
Sí, sí, total. Val, pues, bueno, us deixem amb la gran intriga, perquè ningú sap que si les coses a partir de 1905 es van tranquil·litzar per sempre a Rússia, o potser no va ser així, potser ja va haver un altre any que se van animar un altre cop els esdeveniments, però qui sap, no?
Fins la setmana que ve, ens veiem en directe a Ràdio Contrabanda.
Divendres a les 10 del matí.